Como cada quincena vamos a realizar en La Luna Sería Tiempo Radio el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Ya tenemos en el estudio a Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, a la que le preguntamos si desea inicialmente efectuar un llamamiento de colaboración a nuestros y nuestras escuchantes conociendo las dificultades que existen en la protección animal.
Sí, Enrique, te agradezco la pregunta porque me da la oportunidad, una vez que estoy en antena, de pedir la colaboración nuevamente de nuestros escuchantes. Por desgracia, tenemos muchísimos animales, cada día hay más, tanto perros como gatos. Estamos muy saturados, volvemos a estar con muchos problemas porque, lógicamente, estos animales hay que cuidarlos y el cuidado de estos animales conlleva mucho gasto. También tenemos miedo de que nos estamos acercando a unas fechas, que es muy bonito el regalito del cachorro en Navidad, pero la gente no es consciente de que ese cachorro va a crecer y es un animal para toda la vida. No es que ahí, mira qué bonito, y en unos días yo me deshago de él. No, por favor, sean coherentes con sus actos. No regalen un cachorro porque ese cachorro va a crecer. Ya no es lo malo que termine en una protectora. Lo malo es que esté abandonado y que se pierda o que lo maten. Por favor, pedimos su colaboración una vez más. Nuevamente estamos con todos vosotros en la edición de hoy del programa Con Dos Patas, en donde siempre queremos llevaros temas novedosos y de interés. Esta noche trataremos el tema de feminismo y animalismo. Posteriormente tendremos la sección habitual dedicada a las adopciones de nuestros amigos peludos y finalmente la agenda de las actividades de la SBAP en los próximos días. Hoy contamos con la presencia de Eva Benet, feminista, activista por los derechos de los animales. Buenas noches, Eva, y bienvenida.
Hola, buenas noches.
¿Me podréis decir cuáles son los vínculos entre los dos movimientos, es decir, el feminismo y el animalismo?
El movimiento feminista es un movimiento de alliberamiento y de justicia. Suposa una presa de conciencia de la opresión que patixen les dones per part dels homes al si del patriarcat y dona les eines per a l'alliberament i per a construir una societat justa per a totes i per a tots. L'animalisme també implica una presa de consciència respecte a la tragèdia que suposa l'explotació animal i també dona les eines per a acabar en la tortura animal. Per exemple, en el feminisme utilitzem la metàfora de les ulleres violeta, el rosa per a les xiquetes i el blau per als xiquets. Quan això es presenta com a natural s'estan dient moltes coses, però darrere de tot això n'hi ha una construcció cultural que vol que les dones estiguen a l'espai privat. I com se construeix això? Ensenyant a les xiquetes a cuinar, a curar, a tindre cura dels membres de la família, presentant la maternitat com un fet ideal, mentre que per als xiquets queden els jocs d'acció, una construcció cultural. Un exemple d'especisme, que és la discriminació en funció de l'espècie, allò que denunciem des de l'animalisme, és es presenten les corregudes de bous com un fet cultural, com una tradició. Nosaltres veiem que és realment la tortura sistemàtica d'un animal tancat que no té cap oportunitat.
Se dice que el mundo taurino és machista. Què opines tu?
Sí, indubtablement, és un molt masclista. Qualsevol dona que haya acudit a protestar contra les corregudes de bous a una plaça de tortura haurà sentit que li dirigissin la gent que entra a la plaça expressions com vés-te'n a fregar, puta, i el que li digueren a una companya, que és tu el que necessites és que el teu home et doni una bona hòstia. Per als homes queda el maricó i per a totes i tots queda el catalanistes, que és unisex i atemporal. Te ho diuen igual davant de la plaça de tortures de València que davant de la plaça de tortures de Valladolid. Indubtablement, Això és important, no perquè ens insulten, perquè jo no em sent insultada en absolut quan em diuen puta, sinó perquè és la percepció que es té de nosaltres, que som persones que defensem la llibertat sexual, la incorporació de les dones a l'espai públic, la diversitat de triar sobre el teu cos, que són valors del feminisme. Això és important perquè també es definim per com el nostre oponent ens veu. Evidentment, el món taurí, en aquest cas com a exemple de l'explotació animal, és un món terriblement masclista on s'aplica una dicotomia de gènere brutal.
Entonces, el machismo está visible en cualquier aspecto de la explotación animal, ¿no?
Sí, els animals han experimentat sempre en carn pròpia la raó patriarcal. Per exemple, una activitat que presenta com a tradicional i com a simpàtica, que és la colombicultura, de fet es disfressa de galanteria. La colombicultura consisteix en soltar un colom femella que és perseguida per molts coloms mascles. El nombre dels coloms mascles que persegueixen a la femella mai baixa de 25. La femella ha de ser jove, no s'ha d'haver aparellat abans i no ha de conèixer el terreny. La competició consisteix en perseguir-la. Guanya el mascle que més a prop estiga de la femella durant més temps. Els mascles li piquen el cap a la femella una i altra vegada i la deixen sense plomes i coberta de sang. Picar el cap a la femella es dona a la natura, forma part del ritual d'aparellament, però no d'aquesta vegada, no 25 coloms alhora. Això mai es dona a la natura, això mai es dona en llibertat. La femella intenta fugir, però no té cap oportunitat. Ella és l'objecte del joc. Queda rebentada. De fet, no hi ha fotos de les femelles després de la competició. La colombicultura és l'escenificació d'una violació en grup provocada pels homes que es diverteixen mirant.
¿Se puede comparar el maltrato animal con el maltrato a la mujer?
Tant el maltractament a les dones com el maltractament animal es basa en la lògica de la dominació. És a dir, la lògica de la dominació és una estructura argumentativa que es basa en que la diferència justifica la dominació. És tan senzill com això. El feminisme ja ha estudiat aquesta relació entre maltractament animal i maltractament a les dones. Les conclusions són molt clares, innegables i evidents. Sí, es pot comparar. Quan comparem aquestes dues opressions, no rebaixem el terrorisme masclisme ni un mil·límetre. Estem diguem que aquesta violència es fa servir amb altres individus amb una argumentació molt semblant. Es diu que s'ha fet sempre, es diu que ho faig perquè l'estime i es diu que per això han nascut. En una lògica perversa, i això és molt important, en una lògica perversa en tractar els animals com animals es tracta les persones que la lògica de la dominació ha definit com animals, com inferiors. El heteropatriarcat i l'especisme es complementen i es confonen. Per això les lluites estan relacionades, perquè el nostre enemic és comú.
Entonces, una persona que defiende a los animales debe ser feminista.
Sí, perquè tenim un enemic comú. A més, el feminisme ha incorporat abans altres lluites, com la lluita de les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals e intersexual, i la lluita per els drets civils. I l'animalisme és hereu del feminisme, tant en ideologia com en estratègia. Tenim moltíssimes coses en comú, per exemple, per al sistema el silenci és l'estat ideal, sempre que puguen ens ignoraran. Apel·laran a la tradició, apel·laran a l'amor, apel·laran a la biologia. Darrere de tot això n'hi ha gàbies, gàbies que oprimixen a les dones i gàbies que oprimixen als animals.
Entonces, una persona feminista debe defender los derechos de los animales.
Sí, us vaig a contar la història d'una dona, es deia Sarah Barmand, ella va viure al segle XIX, va ser una dona que va ser esclavitzada. El seu cos va ser mostrat com una atracció de fèria. En ella es volien provar les teories racials, les teories racistes que justificaven la subordinació de les anomenades races inferiors sotmeses a la raça blanca, que es veia com a superior. Ella va ser, com dic, objecte d'investigació contra la seva voluntat. Va ser prostituïda, va ser traslladada a París, on la va exhibir un domador de feres, i va morir destrossada als 25 anys. Una persona feminista sap perfectament què significa tot això, què significa la cosificació d'aquesta dona i de les dones en general. Una persona animalista també empatitza per això. És la causa de l'animalisme, lluitar contra les injustícies. Una persona feminista, si veu aquesta injustícia, ha de ser animalista.
El martes pasado, es decir, el 25 de noviembre, fue el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hay estudios que indican que una forma de control del agresor es dañar al animal para hacer daño a la mujer. ¿Tú qué opinas al respecto?
El maltratamiento animal es un indicador de violencia en general y de violencia de género en particular. En los Estados Unidos ya porten muchos años, desde el 90 del siglo pasado, estudiando este tema, y la relación entre violencia masclista y maltratamiento animal es muy clara. Les xifres són molt grans, és a dir, el 71% de les dones que foren a una casa d'acollida i tenien un animal relataren episodis de violència per part del seu maltractador per a controlar-les o per revenja. El maltractament en un 87% es va fer davant d'ella o de seus fills o filles. Entre el 25 i el 54% de les dones que pateixen violència masclista no poden deixar aquesta situació de violència perquè no tenen lloc on deixar els seus animals. És a dir, les dones retarden l'eixida d'una situació de violència perquè estan molt preocupades per què passarà amb els seus animals. Personalment, jo conec casos de dones que no s'han anat de casa, no estaven patint violència masclista perquè no tenien on deixar els seus animals de forma segura. Amb totes aquestes evidències, hi ha projectes molt positius com el Rosebrook Center als Estats Units, on les dones que pateixen terrorisme masclista poden anar a viure allí de forma segura i poden portar els seus animals. Al País Valencià, això és un somni. Moltes vegades les dones han de recórrer a amistats o a familiars, elles que estan en una situació desesperada i que és obligació de l'administració garantir la seva seguretat, perquè estem parlant de vida o mort.
Para finalizar, ¿qué medidas tomarías tú para proteger a los animales de las mujeres víctimas de violencia machista?
Primer, hem de prendre molt seriosament el maltractament animal. Segon, estaria molt bé que foren els maltratadors els que tingueren que deixar la llar i no la dona, com passa actualment. Hem d'incloure el maltractament animal en els protocols de detecció de terrorisme masclista i hem de permetre l'entrada dels animals als centres d'acollida. Això per a començar. Però per això és necessària una voluntat política que al País Valencià no existeix. El govern del Partit Popular, davant de la lacra del terrorisme masclista, no fa més que retallar i retallar. Retalla en supressió dels serveis d'ajuda de proximitat a les víctimes de terrorisme masclista. Al País Valencià, el govern autonòmic fa 2 anys que va aprovar una llei contra la violència contra les dones. A hores d'ara, continua sent paper mullat, sense desenvolupar i sense dotar pressupostàriament. En canvi, tenim 17 oficines menys d'atenció a les víctimes i només 424 hores. Això és vergonyós. Per altra banda, cada vegada es vol subvencionar més i més la tortura animal. Fa uns mesos va aprovar al ple de la Diputació de València una modificació de crèdit de 800.000 euros directes cap a la tauromàquia, que això s'ha d'afegir a totes les subvencions que té la tauromàquia, que no són poques. La mateixa quantitat, 800.000 euros, que es negaren a incrementar en el servei de teleassistència, deixant fora d'ella un important nombre de persones, o 300.000 euros més que tot el programa d'assistència nutricional a xiquets i xiquetes. Tot això amb els vots del PP i del PSOE. I el conseller Santamaría ara anuncia reformes per enfortir la tortura i el linxament de bous. És a dir, es prioritza torturar animals a salvar vides. Cal recordar que la violència de gènere és la principal causa de mort de dones entre 15 i 14 anys en tot el món, més que la suma de les morts provocades pel càncer, malària, pels accidents de trànsit, per les guerres, segons l'Organització Mundial de la Salut. Enguany, a l'estat espanyol portem 60 dones assassinades mortes per ser dones. No cal ser animalista per identificar com una vergonya que es destinen diners públics a torturar animals en lloc de donar suport a les víctimes.
Eva Benet, feminista, activista por los derechos de los animales. Buenas noches, Eva. Gracias.
Buena nit.
Seguidamente vamos a comentaros posibles adopciones y acogidas para nuestros amigos. Primeramente vamos a empezar con gatos. Esta tarde tenemos a Super, que es un gatito de 6 meses, tiene hipoplasia cerebelar. Los problemas de esta enfermedad son de movilidad. Parecen como si estuvieran borrachitos, pero no es una lesión progresiva. Estos gatos en la calle no sobrevivirían, pero en una casa con los cuidados y el cariño que cualquier gato necesita, puede vivir muchos años como un gato normal. Simplemente el problemita que tiene Super, que hay que ayudarlo a beber agua. Es un gatito por su edad muy cariñoso, muy feliz y juguetón. Es como dice un compañero nuestro, que está feliz de estar en este mundo. Luego tenemos a los perros, que en esta noche contamos con otro caso nuevo. Como muchos de vosotros sabéis que un perro no siempre es de raza y no por eso podré decir que es feo. Las mezclas también son bonitas. En este caso traemos hoy el de Kenji, un perro adulto de tamaño grande, unos 27 kilos, pelo largo y cruce con pastor catalán. Es un problema que es positivo lismania, por lo que en una casa puede recuperarse mejor que en el refugio. La agenda de este mes de noviembre y de diciembre está muy llena de eventos muy variados. Justamente mañana, 29 de noviembre, de 8 de la noche a las 12 y media, podéis disfrutar del tercer tapeo solidario en Staldby. Queda en la calle Jacinto Veramente 5, es decir, en la zona de Cánovas. venir a probar nuestras estupendas tapas vegetarianas, donde los voluntarios de las VAP hemos puesto todo nuestro cariño en su elaboración, con el fin de ayudar a nuestros peludos, no te lo puedes perder. También tenemos para el mes de diciembre, que empezaremos con el 13, como de costumbre, será el segundo sábado del mes, es decir, como os comento, el día 13, con el rastrillo solidario que lo pondremos en el parque de cabecera. El domingo 14 de diciembre será la feria al Mislata, que es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para finalizar, el sábado 20 de 10 de la mañana a 2 de la tarde, tenemos otra jornada gatuna en nuestro refugio San Antonio de Benajever. Otras veces hemos tenido mucha acogida y es una buena oportunidad para conocer a nuestros gatitos. Asimismo, ese día 20, igual que el día 21, pondremos en Colón mesas informativas, tanto en la mañana como en la tarde. Estos que os acabo de comentar son todos los eventos que hemos pensado para llevar a cabo para que nuestros amigos sean conocidos. Gracias por vuestra atención.